Les 12 colònies, amb César Jiménez i Enric Collell.
Bona nit, Sant Celoni. Al programa d'avui parlarem de la meravellosa fase 2 de Marvel, de les 6 pel·lícules que la conformen i de les dues sèries de la cadena ABC, Agents of S.H.I.E.L.D. i Agent Carter. Pareu bé l'orella perquè us tenim molt per explicar, oi que sí, Enric?
Oi tant!
Bona nit, per cert.
Bona nit.
I com és habitual, saludem a la nostra tècnica de so, la Gemma Grau. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
Però abans de res, si teniu qualsevol consulta o proposta, envieu-nos un correu a radio@sansaloni.cat o adreceu-vos a facebook.com/les12colònies, la pàgina de Facebook on anem penjant el contingut del programa. Bé, doncs, sense perdre més temps, sigueu benvinguts a les 12 colònies. Iron Man 3, pel·lícula del 2013 dirigida per Shane Black, inaugura la fase 2 de Marvel i el resultat en termes de gran entreteniment de masses és bastant satisfactori, malgrat no arribar al nivell assolit per Els Vengadores, la pel·lícula de Joss Whedon del 2012. Un film que hauria de servir com a model per a tot el que la Casa de les Idees faci d'ara endavant.
Sembla que l'amistat amb Downey Jr., a qui va dirigir en la molt divertida Kiss Kiss Bang Bang del 2005, va ser clau en el fitxatge de Shane Black, que a més d'ocupar-se de la posada en escena, va escriure el guió al costat de Drew Pearce. Black aprofita els esdeveniments dels Vengadors per complicar des del principi la història de Tony. Res ha estat el mateix des de Nova York. Segueix l'exemple de la trilogia del Cavaller Fosc de Christopher Nolan. El món de Tony Stark es destrueix per un temible terrorista, el mandarín, interpretat per Ben Kingsley.
Black és un tipus de 51 anys que va tenir el seu moment de glòria quan en tenia 23, que era 1984, és com va signar el guió d'Arma Letal, la pel·lícula que va fer de Mel Gibson una estrella. Després d'Arma Letal 2, Shane Black va esdevenir el guionista millor pagat de Hollywood, cobrant gairebé 2 milions per l'últim Boy Scout, 1 milió per l'últim Gran Heroi i 4 milions per Memòria Letal. El 2005 va escriure i va dirigir Kiss Kiss Bang Bang, pel·lícula que va suposar el renaixement de Black i d'un actor fins aleshores alcohòlic i amb antecedents penals, anomenat Robert Downey Jr.
Comprensible resulta que Tony Stark hagi canviat després de la magnífica batalla amb la qual es tancava els Vengadors, mostrant l'ansietat que li provoca el fet de recordar-ho. L'ansietat de Stark és un fallit substitut de l'alcoholisme en els còmics. No s'arriba al nivell dels Vengadors, però queda molt més a prop. Trobem un Stark contra les cordes i desposseït de les seves andròmines que haurà de reinventar-se a si mateix si vol salvaguardar el que més estima i per aquest motiu haurà de prescindir de la tècnica i valer-se del seu enginy i de la gent corrent. Black aconsegueix una cinta divertida, però que es pren les seves llicències respecte a l'argument original. El còmic Extremis, escrit per Warren Ellis, és una de les millors històries d'Iron Man.
Sí, el còmic d'Ellis tracta sobre el següent. L'obsessió de Tony Stark per millorar la seva armadura li ha portat per molts camins, fins al punt de preguntar-se el propòsit pel qual va ser creat Iron Man. Durant aquesta saga, l'home de ferro s'enfrontarà a les seves pròpies pors. Tocarà amb els dits la mort i ressorgirà com mai abans ho havia fet. La història gira al voltant d'un virus anomenat Extremis, que és una nova variació del mític suero del supersoldat i que ha estat robat de les instal·lacions de Future Farm. I Maya Hansen, una de les supervisores del projecte, demana ajuda al seu vell amic Tony per trobar els terroristes que el van robar. Les referències a la resta de l'univers Marvel són poques. Ellis va voler donar-li la importància necessària a Iron Man i al món que l'envolta, donant-li nous secundaris i sense comptar amb els clàssics, ni Pepper Potts, ni Happy Hogan, ni James Rhodes. Per lo que podem veure que difereix bastant de la història original de la pel·lícula.
Jo personalment crec que és un gran treball de Shane Black, ple d'acció i emotivitat. Com no, cal dir que Robert Downey Jr. fa una fantàstica interpretació de Tony Stark, obert a expressar els seus sentiments per Pepper Potts, interpretada per Gwyneth Paltrow, i ens mostra el seu particular enginy que també ens ensenya a films com Sherlock Holmes i Sherlock Holmes Juego de Sombras.
Bueno, doncs en Shane Black s'enginya perquè Iron Man 3 sigui un gran entreteniment durant els dos primers actes del relat, sabent combinar l'humor amb el desplegament de focs d'artifici, com l'atac a la llar de Tony Stark, que és, visualment és molt sorprenent, un muntatge molt adrenalític i unes batalles més físiques. També en el tram final de la història, amb l'espectacular enfrontament entre les desenes d'armadures de Stark contra els molts soldats sotmesos a la millora que és el virus Extremis. Un treball brutal de Beta e Industrial Light and Magic. Però és una pena que la sobredosi d'explosions i una acció massa convencional al tram final acabi impedint que Iron Man 3 competeixi de tu a tu amb els Vengadores. Cinta la qual com a mínim iguala durant els dos primers actes, però davant la qual empalideix en el seu últim tram. En definitiva, Iron Man no deixa de ser un voler i no poder. Té les bases per arribar a estar al nivell dels Vengadors, però s'esvaeix a meitat de pel·lícula quan van descobrir la veritat del mandarín. I parlant del mandarín, en un gir de guió que ningú s'hauria imaginat mai, vam assistir a la conversió d'un dels dolents del film en un dolent de barraca, al meu parer.
Sí, sí, sí.
És un canvi molt radical. O sigui, crec que arriba en el moment que els guionistes es compliquen l'assistència acontentant els fans dels còmics que acabaven per veure el mandarín però que l'introdueixen amb calçador. O sigui, recordem que ho hem dit l'any passat que el mandarín era el dolent que volien posar per la primera pel·lícula però que creien que no era un dolent de massa entitat per un debut, però al final sembla que l'han ficat amb calçador amb aquesta pel·lícula i fent aquest gir tan radical i tan, per mi, vomitiu, de veritat.
Marvel One Shot, Agent Carter, va ser presentat al Blu-ray d'Iron Man 3. És un curt que té lloc un any després dels esdeveniments del Capità Amèrica el primer Vengador, en què l'agent Carter, exmembre de la Reserva Científica Estratègica, ara és un agent de S.H.I.E.L.D. i és assignada a l'oficina de Nova York. S.H.I.E.L.D. està a la recerca d'un misteriós Zodíac i després d'un intent fallit per altres tres agents per obtenir l'objecte, Carter eventualment té èxit en la missió, però sense l'autorització del seu cap misògin, l'agent Flynn, qui la renya després, moments més tard, Flynn rep una trucada de Howard Stark i li diu que Carter serà transferida a Washington per gestionar S.H.I.E.L.D. amb el propi Stark. Flynn és ordenat a dirigir a Carter, que està honrat d'informar-la de que ella va gestionar S.H.I.E.L.D. i s'ofereix ajudar-la a portar les seves pertinences. Carter li informa que, com sempre, ella mai ha necessitat la seva ajuda.
Bé, i arribem a Agents of S.H.I.E.L.D., una sèrie que va néixer com a l'spin-off televisió dels Vengadors, cinta que es va convertir en la tercera pel·lícula més taquillera de tots els temps. Comença poc després de la batalla entre els Vengadors i el Chitauri i tracta la capacitat de l'agència S.H.I.E.L.D. per solucionar els esdeveniments extraordinaris en un món ple de superherois, els seus nèmesis i altres esdeveniments extraordinaris. És un show creat per Joss Whedon, Jet Whedon i Maurice Tankaoren. El pilot d'aquesta sèrie allà per 2013 va ser una revolució, sent l'inici del boom dels superherois a la televisió i coincidint en temps amb l'estrena d'Arrow en televisió.
La trama d'Agents of S.H.I.E.L.D. desenvolupa els esdeveniments de la pel·lícula dels Vengadors i servia de pont amb Capità Amèrica, el soldat d'hivern. La seva història arrencava amb la resurrecció de l'agent Phil Coulson, que havia estat assassinat per Loki durant el seu enfrontament amb els Vengadors. D'alguna manera, Nick Fury, interpretat per Samuel L. Jackson, l'havia portat d'entre els morts i li havia encomanat reunir un nou equip per a operacions especials, amb la missió de recuperar artefactes estranys i d'investigar successos estranys. Phil Coulson, Clark Gregg, s'ha convertit en un dels favorits dels fans al costat de Daisy Quake Johnson, Chloe Bennett, Melinda May, Ming-Na Wen, el tàndem Fitz-Simmons, Ian de Caesterk i Elizabeth Henstridge, i Grant Ward, interpretat per Brett Danton.
És una sèrie que va començar molt bé. Va tenir una baixada important, però que ha sabut reprendre el vol, i la qualitat dels capítols van anar increixent la segona meitat de la primera temporada, coincidint amb el creuament de Soldat d'Hivern. El problema d'aquesta sèrie és que es va vendre o es va interpretar per part dels fans que es veurien superherois a la petita pantalla, i no ha estat així. D'aquí la decepció generalitzada. L'error de molts espectadors és prendre aquesta sèrie com una altra de superherois quan és una altra d'espies, però ambientat en el món Marvel.
Està servint a Marvel per treure personatges secundaris o de culte del baúl dels records, permetent explorar parts de l'univers Marvel que no tenien atractiu com per tenir sèrie pròpia o pel·lícula. Permet introduir molts elements de l'univers Marvel i anticipar el futur de les pel·lícules. Per exemple, en la temporada 1 vam veure el primer Kree, fins i tot mesos abans de l'estrena de Guardianes de la Galàxia, debut d'aquesta raça còsmica a la gran pantalla.
També va servir en les seves dues primeres temporades com el show, comodí, que tempteja aspectes de Marvel de manera experimental, com per exemple Hydra, els Inhumans, o dolents com l'Home Absorbent o Mr. Hyde, i que alhora en revelava què es coïa en aquest món entre pel·lícula i pel·lícula. També ha comptat amb una galeria tremenda de dolents, des del pitjor d'Hydra, com Whitehall durant la segona temporada, a la inhumana Jia Jing o Calvin Zabo.
Cal recordar que estem davant una sèrie cara amb un munt d'enregistraments a l'exterior, el que implica que s'ha de retallar d'altres bandes, com per exemple d'efectes especials. Tot això fa que l'interès de la sèrie augmenti diversos graus en els dos o tres creuaments anuals amb les pel·lícules i amb la seva sèrie germana Agent Carter. La primera meitat de la tercera temporada ens va aportar un increment en la qualitat de les trames, fins al punt de projectar-nos fins mons llunyans en l'espai. Vam veure múltiples trames noves, misteris sense resoldre i girs de guió sorprenents. Teníem la trama inhumana integrada entre moltes altres, la persecució d'Hydra, el misteri de l'As, l'enigma del planeta en el qual estava atrapada Simmons, però a la segona part van apostar només per la trama inhumana, cosa que fa perdre frescor pel que fa a quan vam començar a veure els inhumans en la segona temporada.
Llàstima no aprofundir més en trames com la de Civil War, que tan sols es passa de puntetes. I posats a demanar, estaria bé, fabulós, que en un futur es centressin en trames més pròpies de S.H.I.E.L.D. com Ima o el Zodíac. Però, afortunadament, hem tingut la inclusió dels guerrers secrets que han donat moments interessants. Els personatges principals mantenen el carisma suficient com per voler seguir veient-los, però el desenvolupament de personatges s'ho segueixen portant en Fitz, en la Simmons i la Daisy, que són els personatges que més han canviat des de l'inici de la sèrie, en detriment de Mac o May, que està immutable des del principi de la sèrie. I en referència als dolents, ni Whitehall, ni Mr. Hyde, ni Gideon Malik han passat com a figures amenaçadores. Han tingut el seu moment, però no han arribat al nivell de Hyde, el malvat més amenaçant i més comiquero de la sèrie. I per fi vam descobrir el gran malvat que podia ser Grant Ward.
Bé, és cert que la trama inhumana va servir per enlairar per complet en qualitat, però s'ha convertit en una trama repetitiva, fins que es va anunciar la presència del motorista fantasma en aquesta temporada. Bé, entre cometes, diguem-ne motorista, ja que estaríem parlant de la tercera versió del personatge, la de Robbie Reyes, que condueix un meravellós Dodge Charger. El motorista fantasma ha resultat un experiment que els ha sortit molt bé. Hem pogut veure a Robbie Reyes convertint-se en l'esperit de la venjança des del primer capítol. Sabíem qui és i què el motiva. Amb una posada en escena espectacular, els moments amb el cotxe demoníac són sorprenents i veure a Zarathos et deixa caure una llagrimeta.
Però, motorista a part, en aquesta quarta temporada tenim prou material nou com perquè resulti interessant. Deixar passar 6 mesos entre el final de l'anterior temporada i el principi d'aquesta ha estat un autèntic encert. Això els ha permès canviar una mica l'organització en si mateixa i els rols dels personatges. També li ha caigut bé el fet d'haver endarrerit una hora el temps d'emissió, perquè si volen ser violents i foscos, poden. Comptar amb el motorista fa que li puguin donar un toc de violència a l'estil Netflix. Una altra de les qüestions a tocar és el tema inhumà, més en segon pla durant la primera part de la quarta temporada, en què hem pogut veure trames sobre la màgia, els esperits i el sobrenatural, però que en la segona part estem veient que torna a primera línia de foc amb la seva persecució per part de la senadora Ellen Nadir.
Thor: The Dark World es va estrenar el 8 de novembre del 2013 als Estats Units. El director va ser Alan Taylor i va tenir com a guionistes Christopher Yost, Christopher Marcus i Stephen McFeely. El productor va ser Kevin Feige i la distribuïdora va ser Walt Disney Studios Motion Picture. Encara que inicialment el director era Kenneth Branagh, però degut a desavinences amb la productora Marvel va abandonar el projecte. El film es va rodar al setembre del 2012 a Surrey, Anglaterra, i va continuar a Islàndia i Londres, on finalment va concloure el rodatge del film al desembre del mateix any. La pel·lícula és protagonitzada per Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman, Idris Elba, Stellan Skarsgård, Christopher Eccleston, Jamie Alexander, Adwell, Akinwunmi Adeyemi, Ray Stevenson, Shari Levy, Kat Dennings, René Russo i Anthony Hopkins.
Thor lluita per restablir l'ordre del cosmos, però una antiga raça liderada pel vengatiu Malekith, el programa del juny el vam conèixer amb el nou Doctor Who, retorna amb el propòsit de tornar a sotmetre l'univers a la foscor. Es tracta d'un malvat amb el que ni tan sols Odin i Asgard s'atreveixen a enfrontar-se Per aquest motiu, Thor haurà d'emprendre un viatge molt perillós, durant el qual es reunirà amb Jane Foster i l'obligarà a sacrificar-ho tot per salvar el món.
Per cert, voleu saber dues dades curioses? Bé, doncs, en primer lloc, que en un principi el guió de Thor Dark World estava a càrrec de Don Payne, guionista de Los Cuatro Fantásticos i Silver Surfer, però amb la sortida de Patty Jenkins, que havia estat escollida per dirigir Thor the Dark World, va decidir reescriure el guió. Sabíeu que Horacio Llano, un nen de tan sols 12 anys, va ser escollit per representar el fill de Thor anomenat Thorun? Doncs per gràcia o per desgràcia també va ser cancel·lat. Ara m'agradaria expressar el que he sentit pel film i el sentiment que m'ha provocat és que em pregunti per què, Marvel? Per què? Per què t'has tornat tan previsible? A veure, poseu a Hemsworth com el noi guapet de cara i quadrat que, bueno, fa que les noies el desitgin i molts nois vulguin ser com ell. Això està clar. Ja que assegura una bona venda d'entrades i de la mateixa manera que posen el noi guapet, posen també a Natalie Portman, no? Que és la noia captivadora de la classe masculina. Bé, per mi és un clar reclam cap a la sexualitat dels espectadors. Això sí, per un friki com jo, el que em crida l'atenció és el paper del malvat Malekith, interpretat per Christopher Eccleston, a qui teníem encasellat en papers d'home bo, de sèries com Herois, que interpretava Claude o l'home invisible, o a Doctor Who com el nou doctor.
En la vessant del còmic tenim The Dark World Prelude, que és un còmic prequela de Dark World.
Tots aclamen el rei. Va ser presentat el Blu-ray de Thor, Un món fosc. Després dels esdeveniments d'Iron Man 3, Trevor Slattery és una icona infame i està tancat en una presó d'alta seguretat. Per sort, el seu nou perfil li ha proporcionat fama i protecció a l'interior, i l'actor ha acceptat, amb molt de gust, gravar un profund perfil amb un director de documentals. No obstant això, el que sap és que els deu anells estan enfadats amb la seva interpretació del mandarín i busquen venjança.
No es pot obviar que Capità Amèrica, el soldat d'hivern, és una de les millors pel·lícules de Marvel d'aquests últims temps. Marvel i Disney l'han clavat, han fet una adaptació bastant fidel i digna del còmic Dave Brubaker, cosa que la legió de fans del Capi agrairem eternament. Però anem a pams. El film comença amb un breu pròleg en el qual coneixerem a Sam Wilson, el Falcó, i veurem el tipus de relació que hi haurà entre ell i la llegenda Steve Rogers. També veurem com Steve Rogers intenta integrar-se al segle XXI, amb aquesta llista en la qual va apuntant coses que ha de buscar a internet, veure o escoltar. La veritat és que, veient la llista, segueixo sense entendre per què collons van traduir la llista. O sigui, la versió original, Steve Jobs, Cisco, menjar food, Star Wars, Star Trek, Nirvana, Rocky, versió traduïda, Rafa Nadal, Chupa Chups, Héroes de Silencio, la Constitució del 1978... En fi, que no continuo perquè...
Et poso de mala baba.
Sí, la veritat és que sí. Bé, com deia, que va apuntant-se tot el que necessita per integrar-se al segle XXI i també veiem com intenta, o millor dit, intenten que surti amb noies. Vaja, el típic que farien qualsevol de nosaltres després de 70 anys congelats. En resum, el Chris Evans ens mostra molt bé aquesta solitud que sent Steve Rogers, ja que pràcticament acaba de tornar a néixer i està descobrint un nou món per a ell.
Uns primers minuts en els quals el nostre sentinela de la llibertat comença a qüestionar-se per què treballa per S.H.I.E.L.D. Ell és un militar que necessita tenir el complet control de la situació i no un espia que juga amb l'estratègia i la informació esbiaixada per complir una missió. A més, descobreix el nou projecte de S.H.I.E.L.D., amb el qual no comulga «Això no és llibertat, és por». Creia que el càstig anava després del crim. Dures paraules que rep fúria mentre aquest li ensenya el projecte Insight.
Tenim davant nostra una cinta fosca, un guió perfecte amb complots i traïcions, on res és el que sembla. I conforme va avançant la cinta, descobrim detalls que ens faran desconfiar de qualsevol, excepte del Capi, esclar. La fe fa trontollar Steve Rogers en descobrir no tan sols la trama conspirativa existent entre les parets de S.H.I.E.L.D., sinó també en descobrir la veritat sobre el soldat d'hivern.
El ritme de la pel·lícula és fabulós, moltes escenes d'acció que ens permeten mantenir la intensitat fins al final, unides per unes seqüències de calma en què podem prendre aire i on ens posen en antecedents o ens donen nova informació necessària i que permet continuar el fil de la trama sense arribar a avorrir.
L'escena de la persecució en cotxe de Nick Fury és espectacular i està molt ben muntada, portant-nos a la primera aparició del Soldat d'Hivern, un personatge molt ben interpretat per Sebastian Stan i que li dona un contrapunt fantàstic al Capità. Però a més d'aquesta i la fabulosa batalla aeronaval del final, les escenes de les baralles cos a cos estan molt ben fetes i gaudeixen d'una acció tremenda, amb moviments molt ràpids de dos supersoldats que tenen més força i reflexos que qualsevol persona normal.
Anthony Mackie fa un personatge més que creïble. Sam Wilson és un veterà de guerra que també ha perdut un company en combat i que connecta amb Steve Rogers de seguida, ja que sent una gran admiració pel Capità per totes les històries que ha escoltat d'ell. Scarlett Johansson, en el seu paper de viuda negra, amb més presència en aquesta pel·lícula, fa de parella protagonista de Steve. Ens mostra una espia amb un fos passat, però que ara està d'aquest costat de la llei treballant amb S.H.I.E.L.D. Les escenes de lluita que té són espectaculars, mostrant-nos la seva destresa en combat amb d'altres talents necessaris en un espia.
Pel que fa a Sebastian Stan, queda molt bé com a soldat d'hivern, un personatge fred, fosc i molt eficient. Els combats amb el Capità i altres enemics són esgarrifosos, deixant-nos veure un ampli ventall de cops i piruetes al cos a cos. Pel que fa a la fidelitat amb el còmic, m'encanta veure que és un personatge idèntic al vist a les pàgines de Brubaker i Epting. I personalment m'encanten els flashbacks, que mostren com el van crear i l'escena en què li esborren la memòria. Per cert, el científic que li esborra la memòria és el propi Ed Brubaker, guionista que va escriure les aventures del Capi des de l'any 2004 fins al 2012, i precisament qui va crear el personatge del Soldat d'Hivern.
A més de Samuel L. Jackson, com Nick Fury, que segueix la línia de les anteriors pel·lícules, també comptem amb la presència de Robert Redford, com Alexander Pierce, que fa un paper fantàstic, Emily Van Camp, com l'agent Carter, personatge que veurem poc però molt interessant, i Frank Grillo, com Brock Rumlow. Però a més, i com és habitual, veurem bromes i gestos de complicitat per als fans que faran que deixem anar més d'una rialla. El de Stan Lee és bastant graciós. Hi ha un altre en el qual Nick Fury, en un moment donat del film, llegeix una frase, el camí de l'home recte, que li fa molta gràcia. Us recordeu qui diu aquesta frase en la peli de Tarantino?
Sí, el Lucius. No te'n recordes, Enric?
Pues la verdad es que no.
El camí de l'home recte és el discurs que li fa abans de parar a un paio, que llegeix un passatge de la Bíblia.
Sí, vale, sí,
el camí de l'home recte.
Sí.
I això és el que està tot posat amb una frase, amb una escena de la pel·lícula.
Ara no hi queia, mira, m'has deixat.
Bé, en definitiva, Anthony i Joe Russo van fer un gran treball adaptant l'obra d'Ed Brubaker i Steve Epting, una història d'espionatge amb un toc de novel·la negra, la qual cosa els ha fet mereixedors de portar al cinema Capità Amèrica Civil War i ara la Guerra de l'Infinit i la quarta entrega dels Vengadores. Alguns creuen que els Vengadores és superior, però a mi m'han fet dubtar molt seriosament fins al punt de col·locar les dues pel·lis en el joc número 1 del meu rànquing Marvel. Primer de tot, indicar que sóc molt fan dels Guardians de la Galàxia. Els recordo de la meva infantesa a les pàgines dels Vengadors perseguint Korvac, però no vaig tornar a llegir més fins abans de l'estrena de la pel·lícula, llegint sense parar els còmics de la formació original i la nova formació. Em declaro completament enamorat d'aquestes col·leccions, de la formació antiga i de la nova, i de tot el que s'envolta, més val tard que mai.
Basada en la formació dels còmics de 2008 de Dan Abnett i Andy Lanning, narra com el temerari aventurer Peter Quill, interpretat per Chris Pratt, és perseguit per Korath el Perseguidor, Digimond Houndsuit, després de robar una misteriosa esfera cobdiciada per Ronan l'Acusador, Lee Pierce, element que necessita per acabar amb Xandar, el planeta dels Nova Corps. Per escapar, Quill es veu obligat a pactar una treva amb un quartet d'inadaptats. La letal assassina Gamora, interpretada per Zoe Saldana, i el venjatiu Drax el Destructor, Dave Bautista. Rocket, Bradley Cooper, un os, rentador xerraire armat fins a les dents, i Groot, interpretat per Vin Diesel, un arbre amb aspecte humanoide. Quan Quill descobreix el veritable poder de l'Orbe, haurà de fer tot el possible per derrotar els seus rivals en un intent desesperat de salvar el destí de la galàxia.
Una gran desconeguda al principi i la que va triomfar tot el món, gràcies a la gran campanya de màrqueting dels mesos previs, que va fer que sigués coneguda pel gran públic i que el hype dels fans incondicionals pugés com l'espuma. Juntament amb Soldat d'Hivern i Civil War i la primera dels Vengadores, ja tenim les franquícies perfectes de Marvel Studios pels propers anys, que Stan Lee ens agafi confessats.
Veurem acció i drama personal, però sobretot moltíssim humor, cosa que ja podíem veure en els tràilers, una pel·lícula que et fa plorar de riure. Entre Peter Quill i Rocket tenim les rialles assegurades. El continu duel humorístic, per ser el veritable estrella de la pel·lícula, dura tot el film, encara que realment és el personatge de Peter qui es menja literalment la pantalla amb el seu carisma i les seves contínues mencions friquis. En quant a Rocket, he de reconèixer que la veu de Bradley Cooper és molt més creïble que la del doblatge castellà, ja que en el tràiler em sonava a riure, però un cop vista la pel·lícula no puc amb aquest doblatge.
Fes Aldana realitza un gran treball com Gamora, dolç quan és necessari però salvatge quan també ho ha de ser. Les escenes de l'evasió de la presó i la lluita amb Nebula són la canya, amb una coreografia molt bona. Pel que fa al personatge de Drax, està força aconseguit per part de Dave Bautista. Aquells que diuen que no aporta res com a actor no entraré a valorar-ho, però els recomano que es llegeixin els còmics dels Guardians i descobriran que Drax és un personatge de poques paraules i dona expressivitat limitada. Però sí he de reconèixer que no m'ha agradat massa el seu enfrontament en Ronan. En els còmics, Drax és una màquina de matar en el paper i això encara ho hem de veure en el cel·luloide.
Encara que no puguem gaudir de les diferents versions de Jo soc Groot, gravades per Vin Diesel, tan sols amb el context de l'escena i l'expressivitat generada pel CGI podem entendre totes les converses en què participa Groot. James Gunn fa una gran translació de Yondu, el guardià blau i vermell del paper, transformant-lo en un creïble i impressionant saquejador de la mà de Michael Rooker. Encara que ja sabia del seu paper, va ser una gran sorpresa veure-ho en acció i sobretot en el moment en què fa servir la seva fletxa Yaka, buf, als pèls de punta.
El paper de Benicio del Toro com a col·leccionista és per a mi el pitjor de la pel·lícula. És un actoràs, però no m'agrada com el representa. Pel que fa a la seva escena, falta temps i ulls per no perdre tots els detalls que hi ha en referències de l'univers Marvel. També tenim a Glenn Close com a Nova Prime i a John Cerrilli com Ronan Day. Són membres dels Nova Corps i tenen papers menors. Ell aporta comèdia a les escenes en què surt i ella en un paper bastant avorrit, però que carai, és Glenn Close, o sigui que amb la seva presència ja n'hi ha prou.
Sense necessitat del tema oficial, només amb la imatge que serveix de portada de la banda sonora, Awesome Mix Volum 1, ja saps que t'espera una música impressionant. Tenim cançons com Hooked on Feeling de Blue Sweat, després tenim I Want You Back de Jackson 5 i Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye, una banda sonora molt canyera a més de Awesome Mix. Tenim la banda sonora orquestral de Tyler Bates, que és espectacular.
En pròpies paraules de James Gunn, Quill té aquesta cinta recuperatori, Awesome Mix Number 1, que va obtenir de la mare abans de que morís i que va fer per a ell. Són cançons que a ella li encantaven, totes dels anys 70, i és l'única cosa que li queda de la seva mare i de la seva llar a la Terra. El fan servir com una connexió amb el seu passat.
Aquest detall és el que condueix una mica la història de la pel·lícula. Peter li té gran estima a aquest caset i farà l'impossible per conservar-lo. L'excusa perfecta perquè James Gunn introdueixi aquesta banda sonora setentera i tan canyera, que li dona la frescor necessària per contribuir a l'èxit que va tenir la pel·lícula.
Gràcies a la llibertat creativa de James Gunn, la pel·lícula porta l'univers Marvel al seu costat còsmic molt millor que el mostrat en els dos films de Thor. Aquesta és la gran aventura èpica de Marvel Studios i la que obre una nova porta per a les pròximes pel·lícules. Durant la Comic-Con de San Diego, vam saber que Marvel planeja unir tots els seus films a través del guantelet de l'infinit. A poc, i pel·lícula rere pel·lícula, anem veient pinzellades de Thanos, així que tot sembla indicar que tenim malvat Josh Brolin per a molta estona. Hi ha una cosa que m'agradaria demanar-li al James Gunn. Em molaria molt, però molt, que a la seqüela de Guardians podem veure en acció Adam Warlock, o el Richard Rider, o a la meva estimadíssima Phyla Bell, alias Quasar. Seria per mi la seqüela perfecta.
Ara comencem amb Agent Carter, que es titula Marvel Agents Carter, o com ja he dit, Agent Carter, que és una sèrie de televisió estadounidense basada en el one-shot de Marvel Studios Agent Carter, que és repetitiu. La sèrie es basa en el personatge de Marvel Comics Peggy Carter, interpretada per Hayley Atwell, que havia interpretat el paper a Capitán América, el primer Vengador. Ens situa a l'univers cinematogràfic de Marvel. La sèrie és produïda per Marvel Television i ens és transmesa per la cadena ABC.
La sèrie es va estrenar el gener del 2015 durant la meitat de la segona temporada d'Agents of S.H.I.E.L.D. La primera temporada ens situa l'any 1946, després d'haver acabat la guerra i haver perdut el Capità Amèrica. La nostra protagonista principal és un agent de la Reserva Científica Estratègica, l'agent Peggy Carter, interpretada per Hayley Atwell, que és una dona menyspreada pels seus companys pel fet de ser dona en un món d'homes. Tot això succeeix mentre treballa amb Howard Stark, interpretat per Dominic Cooper, en diverses missions per recuperar els seus propis invents, que casualment han aparegut recentment al mercat negre, alhora que Howard Stark és inculpat de manera injusta per haver perdut aquests invents.
La segona temporada es va estrenar al gener del 2016 amb un total de 10 episodis, però per desgràcia la sèrie no va anar més enllà, perquè al maig del mateix any es va cancel·lar la sèrie per la davallada d'audiència. La segona temporada continua amb la trama, però els guionistes es dediquen a enfatitzar la lluita contra noves amenaces atòmiques. Veurem a l'agent Carter viatjar de Nova York a Los Angeles, Califòrnia, degut a una nova missió, la més perillosa fins al moment. Tot això mentre fa nous amics, troba una nova llar i un possible nou amor? A més, comptàvem amb les interpretacions de James Darcy o Edwin Jarvis, majordom de Howard Stark, aliat de Peggy Carter i tutor de Tony Stark, que inspirarà a l'intel·ligència artificial Jarvis. Sia Witham o Roger Dooley, el cap de la SSR que dona el vistiplau als agents Carter, Thompson i Sousa. Enver Goshkak o Daniel Sousa, un veterà de guerra amb una discapacitat a una de les seves cames i també és un agent de les SSR. Chad Michael Murray, com Jack Thompson, és un agent de la SSR que menysprea constantment a l'agent Carter. Cale Bonheimer o Ray Kersminski és un altre agent de la SSR que mor assassinat per un membre de Leviathan. Bridget Regan o Duty Underhood és una veïna de Peggy i un membre encoberta del programa de la Viuda Negra controlat per Leviathan. Lindsay Fonseca o Angie Martinelli, cambrera d'un bar i aspirant a actriu, també és íntima amiga de Peggy Carter. Costa Ronin o Anthony Banco és el pare d'Ivan Banco, enemic principal de Tony Stark a Iron Man 2 i futur Dinamo Carmesí o Home de Titanio. Neil McDonagh, Dum Dum Dugan, membre dels Comandos Aulladores, entre altres James Austin Kerr o Jonathan Juniper, que també és un altre membre, Leonard Roberts o Happy Sam Sawyer, que també és un altre membre, Richard Shore, Percival Pinkerton, que també és un altre membre. I finalment, Ralph Brown, el doctor Fanoff o Ivchenko, que és el científic rus capaç de dominar les ments amb la seva veu. És la versió de l'univers cinematogràfic Marvel del doctor Faustus. I'm gonna show you something beautiful. Ara parlarem de Avengers: Age of Ultron, que es va estrenar l'1 de maig del 2015 als Estats Units i va tenir a Joss Whedon com a director i guionista. El 2012, després de resoldre els dubtes sobre la producció, Whedon deia «Los Vengadores 2, bueno, no fue una decisión fácil. Bueno, siempre supe que iba a suceder. Luego, cuando empecé a considerarlo, me pareció tan evidente que quería hacer algo profundo con estos personajes. Hubiera sido un no fácil y fue un espectacular sí fácil. No hubo una lucha libre». Al febrer del 2013, durant el festival Jameson Dublin International Film, Whedon va dir que la mort seria un tema principal de la seqüela i que s'havia basat en l'Imperio Contraataca i el Padrino com a font d'inspiració.
Tot i que el subtítol del film és Age of Ultron, no està basat en la minissèrie dels còmics de l'any 2013, com el seu productor Kevin Feige va explicar. Vam arribar amb uns quants títols, però cada mes un nou llibre de còmics apareixia, i aquest és un gran títol. O sigui, Age of Ultron és un bon títol. Teníem altres Age of Ultron, però aquest va ser el millor. Així que vam prendre aquest títol, però prenent històries de la dècada dels 70 dels Vengadores. I Whedon va afegir, estem fent la nostra pròpia versió de l'origen d'Ultron. Estem realitzant la nostra versió d'on va venir l'origen més directament dels Vengadores que coneixem. Una altra cosa és que la història de l'origen era de Hank Pym, per lo que molts assumirien que estaria a la pel·lícula, però no va ser així. Bàsicament, estem prenent coses dels còmics que necessitem i podem fer servir durant la pel·lícula. Finalment, la distribuïdora va ser la Walt Disney Studio Motion Pictures. També cal destacar que Brian Tyler, l'any 2014, va reemplaçar el compositor del primer film, Alan Silvestri, fent la seva tercera col·laboració amb Marvel, després dels films d'Iron Man 3 i Thor de Dark World dels anys 2013.
Quan Tony Stark intentava reactivar un programa caigut, en desús l'objectiu del qual és mantenir la pau, les coses comencen a torçar-se i els herois més poderosos de la Terra, incloent a Iron Man, el Capità Amèrica, Halcón, Thor, l'Increïble Hulk, la Viuda Negra i Ojo d'Halcón, hauran d'enfrontar-se a la prova definitiva quan el destí del planeta es posi en joc. Quan el malvat Ultron emergeix, correspondrà als Venjadors per als seus terribles plans que, amb incòmodes aliances, portarà a una inesperada acció a plantar el terreny per una èpica i última aventura.
El còmic Avengers Age of Ultron Prelude de This Except a Little va sortir el 2015 i està ambientat després de la batalla de Nova York. Explica com el ceptre de Loki acaba a Hydra i l'origen dels germans Maximoff, la Wanda i el Quicksilver. I també està el còmic Avengers Operation Hydra, que també és una prequela de la pel·lícula.
Ara parlarem de Ant-Man. El rodatge del film va començar a San Francisco a l'agost del 2014 i es va estrenar el 17 de juliol del 2015 als Estats Units. El director Peyton Reed, que comptava amb Adam McKee, contractat per polir el guió juntament amb Edward Wright i Joe Cornish. Després se'ls va afegir l'actor Paul Rudd, qui va exigir com a condició per representar Ant-Man ser-ne guionista del film. El productor va ser Kevin Feige, la distribuïdora va ser Walt Disney Studios Motion Pictures. Abans de començar, haig d'avisar que el que direm pot contenir spoilers.
Per posar-nos en context, en primer lloc cal saber que Ant-Man és un dels membres fundadors dels Vengadores. Encara que el primer Ant-Man era Hank Pym, el qual apareix al film com un actor secundari. Hank Pym és un biòleg de renom que crea les partícules Pym que el permeten encongir-se tant com una formiga i que després modifica pel poder que creix fins a convertir-se en l'home gegant. L'inicial Ant-Man és substituït pel jove Scott Lang, un altre dels alter egos d'Ant-Man, que en aquest cas és interpretat per Paul Rudd al film. Un altre alter ego més actual és Eric O'Grady, agent menor de S.H.I.E.L.D. i membre dels Vengadors Secrets, que roba el vestit i l'utilitza pel seu benefici. En resum, podem dir que Hank Pym va ser diagnosticat com a bipolar, ja que els efectes de les partícules Pym li provocaven trastorns de personalitat, la qual cosa explica que tingui tants alter egos com l'home gegant, Goliat, la jaqueta groga i Vespa. Tot i no ser un dels superherois més poderosos, era un geni científic que va ser capaç de crear la intel·ligència artificial Ultron. És curiós que, degut a una escena del número 213 dels Vengadores del dibuixant Bob Hall, que recrea una escena de violència de gènere, fos la causa del rebuig de Hank Pym per part dels fans de Marvel. Això explica per què Marvel Studios va escollir Scott Lang com a protagonista del seu film.
Després d'abandonar la presó, el lladre i estafador Scott Lang rep la trucada d'un misteriós doctor Hank Pym, interpretat per Michael Douglas, per realitzar un treball especial. El científic subministra al jove un vestit d'home especial, que li dona la capacitat de reduir el seu tamany al d'un insecte, al mateix temps que augmenta considerablement la seva força. Amb aquesta nova arma, en el seu poder, és capaç de comunicar-se amb els insectes. Lang haurà d'abraçar el seu heroi interior per tal d'oblidar el seu passat com a delinqüent i intentarà de salvar el món d'una terrible amenaça. Marvel ens porta al lladre Scott Lang, que descobrirà el seu heroi interior, com ja hem dit, i que ajudarà el doctor Hank Pym a protegir el secret que hi ha rere el vestit d'Ant-Man. D'aquesta manera, Pym i Lang planegen un atracament que salvarà el món. Darren Cross, interpretat per Corey Stoll, és l'antagonista de Hank Pym, que vol inundar el planeta de vestits de la jaqueta groga i la seva versió de les partícules Pym. I a l'escena post-crèdits descobrim que tindrem a la filla de Hank Pym i Janet, Evangeline Lilly, interpretant a Hope Van Dyne, enfondant-se el vestit de la Vespa. La pel·lícula té tocs d'humor, gestos de complicitat i el cameo d'Anthony McKee, que és l'Halcón, que apareix al segon film dels Vengadores, donant-nos a entendre que Ant-Man acabarà formant part de la pel·lícula Civil War.
I per acabar amb Ant-Man tenim el còmic Scott Lang Small Time, que és un còmic prequela que explica què va passar amb Scott Lang i com va acabar la presó.
Jo ja t'he portat un parell de recomanacions, si et sembla bé,
César. Sí, tant, endavant.
Jo us recomanaria la sèrie Stargate SG-1. És una sèrie estadounidense creada l'any 1997 i conclosa l'any 2007 amb un total de 10 temporades que explica la història del coronel Jack O'Neill, comandant de la SGU, que té la missió de defensar la Terra de possibles invasions, però també d'explorar nous mons a través d'un antic portal interestel·lar anomenat Stargate, igual que el nom de la sèrie, que permet viatjar a galàxies llunyanes amb l'objectiu de portar a la Terra noves tecnologies. Per mi, si us pregunteu coses com podria Superman moldejar un planeta fins que adopti una forma cúbica en lloc d'esfèrica, o es pot construir una màquina del temps, entre d'altres incògnites, jo us recomano molt fermament Einstein vs. Predator, el llibre de Sergio Luis Palacios Díaz, creat l'any 2011 per Edicions Robin Book. Un recull de preguntes i les seves pertinents respostes que s'han formulat al llarg dels anys a partir d'escenes vistes al cinema i als còmics de ciència-ficció, i on es dona una solució científica per mitjà dels coneixements actuals de la ciència moderna. I moltes gràcies per permetre'm aquesta recomanació, César.
Fins aquí el programa d'aquesta nit. Al mes d'abril no tindrem programa, ja que l'emissió del programa coincideix amb la Setmana Santa. Així que us emplacem a escoltar-nos el programa del mes de maig, on parlarem de la propera sèrie de Marvel Netflix, Iron Fist, i de la darrera estrena de la Fox, Logan. Així que bona nit!
I que la força us acompanyi!